De far a far, es magazín des matí de Ràdio Illa. De 8 a 12 i de 3 a 7.
Les 9:39, les 4:39. Ara que escoltem aquí en Paul Desmond amb el seu saxo, amb aquesta melodia, diríem que ja és un estàndard top 10, diríem, del jazz, aquest Take 5, doncs m'han fet recordar una pel·lícula d'animació que vaig estar mirant l'altre dia, que es diu Blue Giant, molt maca, japonesa, d'un al·lot, doncs, que el seu somni és ser saxofonista de jazz, i viatja des d'un poble, doncs, a Tòquio, i bé, és una pel·lícula d'animació preciosa, està molt, molt, molt xula. En aquest cas està a Movistar i està en català també, si la voleu veure, la recomano, si us agrada el jazz i les coses ben fetes. Carles Torres, molt bon dia.
Bon dia, com estàs?
Bé, bé, què tal, com estàs? He vist que prenies notes de forma frenètica mentre llegia el menú d'esmarès.
Podem prendre notes realment, físicament o mentalment?
Mentalment.
Sempre prenem notes als filòlegs o la gent que se dedica a la llengua o intenta, diguem, millorar la pròpia llengua, la mateixa pròpia d'un mateix, i també ajudar a millorar la llengua dels altres. I prenia notes perquè era graciós, primera cosa, la tensió que es palpava, que es podia tocar quan llegies el menú.
Clar.
I ja miraves a veure jo, com...
I et conto, a mi m'anirà molt bé que em corregeixis, perquè és un menú que el tinc escrit en castellà.
D'acord.
I el corregeixo, diríem, simultàniament. I per descomptat, i hi ha coses que no hauré dit bé. I com que l'hauré llegit, diríem, cada dia fins al mes de gener,
doncs compta amb el salt en aquest sentit. Realment la traducció que tu fas simultània és una de les coses més complexes, diguem, que tenim els filòlegs o tenim també la gent que es dedica a la llengua. Vosaltres, els periodistes, us hi dedicau.
Sí.
I en aquest cas fas la feina, diguem, de traduir un menú que potser et passa en castellà.
Sí.
També potser hi ha la tasca de fer-ho abans, però també pot ser divertit i interessant fer-ho, diguem, abans just de la secció i parlar-ne, d'acord? La setmana passada va passar això de amanida de pagesa, d'acord? I avui m'ha fet molta gràcia com has dit una altra vegada amanida pagesa i al cap de 2 segons cronometrats, no, ensalada de bescuit.
Ensalada de bescuit, és rectificat. Amb 2 temps, com feia Carles Busquets. Pare.
Una altra cosa que m'ha fet gràcia, que has dit avui, per exemple, és quan, no sé, no recordo el plat, micat amb l'errada, sinó amb el fet lingüístic, amb la qüestió, diguem, d'un producte que portava ajillo en castellà.
Sí.
D'acord? Això és molt habitual en contacte de llengües, no tant el lèxic, sinó com fer l'estructura lèxica. Intenta explicar-me, és a dir, en català saps que no és ajo, és all, d'acord? Però si veiem un plat en castellà que porta ajillo, d'acord? A vegades tenim la tendència a traduir també aquesta estructura.
Correcte,
i dir allet,
el diminutiu, no?
Per exemple, un exemple molt clar que es troba molt en el consell és, per exemple, allò que en castellà es diu mercadillo, moltes vegades es tradueix erròniament per mercadet. No cal, mercat.
Mercat.
D'acord?
A l'all, no?
Exacte. A l'all, allada, amb allada, amb all. No fa falta també traduir les estructures, diguem, pròpies de cada llengua, d'acord? Si no, convertiríem una ombra al català, en aquest sentit. Vull dir, fa el castellà, o qualsevol altra llengua, l'ombra seria el resultat del català. I el català, com a llengua que és, té els seus propis mecanismes. I en aquest cas, menjam, doncs, carn amb all o amb allada, etcètera. No, amb allet, per exemple.
Sí, sí, no. I sovint, a vegades, hi ha gent que parla català impecable, de forma natural, i parlar català beníssim, però després quan et diu aquest plat, et dirà gambes a l'ajillo, no?
O sigui, amb all o amb allada. Ja està, i punt.
Doncs mira, un suggeriment també pels restauradors de la nostra...
I tant que sí, i que comptin, que sàpiguen que el salt aquest servei, diguem, evidentment gratuït, que és oferir assessorament a les empreses, als restaurants, i si volen també fem traduccions de cartes, per tant, poden comptar amb nosaltres sense cap mena de problema.
Eren gules, no gambes, disculpa.
D'acord, d'acord. Començam la secció? Seguim amb la secció d'avui?
Ah, sí, d'acord, només hi ha...
Sí, 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 aquest, dir, si vols anar fent a poc, posetes.
Molt bé, veríssim, cada dia, com que... Mira, ja me posaré doncs, a llegir el menú cada dia amb tu al davant. Vinga, va.
Portant dues seccions seguides parlant de com escriure millor, és a dir, com redactar textos. La primera vegada vam parlar de la ressenya, l'última setmana, la setmana passada, vam parlar de com redactar una notícia. Avui volem canviar una mica la nostra secció i parlar de paraules, de lèxic, una altra vegada, recuperar, anar alternant. I el que volem proposar-vos avui són paraules que són del camp, de la terra, però que han sortit una mica fora del camp. D'acord? Per exemple, la mateixa paraula camp és una paraula, diguem, que té molta sinonímia, molta, diguem, polisèmia. Per exemple, camp és extensió de terreny, fora poblat, destinat al conreu. D'acord? Això és la paraula camp. Si ens fixem, hi ha moltes expressions amb camp. Podem dir camp de batalla, camp de tir, una expressió que és bastant divertida en català, que és quan dius fugir o anar-te'n, és fotre el camp.
Fotre el camp. D'acord? Es diu en francès, també.
També en francès, igual.
Sí, igual.
Igual. De camp ve campament, de campament o de camp ve camp de concentració o camp de treball, camp de feina, d'acord?
I avui en dia, escolta, i mira, se m'ocorre, camperització.
Per exemple.
Que són aquestes noves expressions de dir d'adaptar, no?, un vehicle, un gros, doncs...
Una furgoneta, per exemple, fer-la campera. D'acord? Per al camp. Ja ho hem dit, camp de treball, per exemple, quan parlant de camps esportius, camp de futbol, d'acord? Una paraula que ja s'associa a l'espai que representa el camp és camp acústic o camp visual. És a dir, és allò que veiem o que podem escoltar. El nostre camp acústic és tants metres, o el camp visual és tants metres, és el que tenim davant, d'acord? Una paraula que, com abans comentàvem, sortir del camp és acampar. La campanya de relació a treballar el camp, d'acord? I el que és molt interessant també són aquestes paraules que a l'anglès agafen del llatí directament o del francès i ens trobem que hi ha càmping, és una paraula que també ve del català. Vull dir, el català ve del llatí, l'anglès agafa i nosaltres rebem com un anglicisme, però és la paraula...
Oh, és veritat, en anglès no hi és, no existeix camp.
Doncs està, camp, camp, càmping. Aquesta seria la primera paraula, parlar del camp. Una altra paraula, que és com es treballa al camp, una de les formes de treballar al camp és llaurar. Llaurar, diguem, el significat és treballar amb una arada la terra. Això és llaurar. Perfecte. Aquesta paraula ens ve de laborare en llatí, que és la forma general de treballar. Paraules que tenen, comparteixen aquesta arrel de laborare, doncs laboral o laborable, quan parlem de laboral, una persona, de personal laboral o d'un dia laborable, l'arrel és la mateixa que llaurar, amb el significat de treballar. Això, què significa això? Que la paraula treballar, o sigui, la gran feina, era sobretot el camp. Treballar era treballar el camp.
Estic pensant en els argentins que diuen laburo.
Per exemple.
En lloc de treball o feina.
Em sembla que els argentins, l'Argentina té moltíssima influència de l'italià. Per exemple, en aquest cas, l'italià també actualment conserva aquesta forma de laborar, laborare, d'acord? Que treballar. Nosaltres tenim aquestes dues excepcions. Fer feina també és una paraula. Feina, que és una paraula, és un derivat del verb facere, que significa fer, allò que fas, és el que és la feina, d'acord? I treballar, hi ha una teoria que és bastant interessant, que és divertida, que és del filòleg Joan Colomines, que parla que treballar és d'origen, diguem, posterior al llatí, és el llatí, però diguem que ja és quan les llengües romàniques estan formades, i fa referència al que per a molta gent potser representa treballar, que és una tortura. Vendria de la paraula d'un instrument de tortura que són tres pals.
El
tripalium seria tripalium, això, tripalium, 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 treballar. És a dir, tortura, torturar.
Sí.
Aquesta és la teoria, diguem, més acceptada.
Hi havia aquell famós monòleg d'en Pepe Rubianes,
sí?
que parlava doncs, això, feia broma doncs, de que el treballar és una
tortura.
Una tortura. I, jo he dit Trabelium, que té nom més a tranquil·litzant, no? En aquest cas, de fàrmac.
Exacte.
No, Tripalium.
Tres pals, d'acord? Una altra paraula que és d'una activitat, d'una acció que es fa molt al camp, és batre. Batre és, la definició primera que trobem al diccionari, és donar cops repetits sobre una cosa, especialment constituint una manipulació. En aquest sentit, tenim moltes paraules que venen d'aquesta idea. Per exemple, batador, batadora, d'acord? Més enllà de la màquina, diguem, del camp, també agrícola, de batre, diguem, cereals, per exemple, una batadora és el que tenim nosaltres a casa per batre aliments, per elaborar aliments. En aquest significat de donar cops, és molt interessant com el mateix verb, ja de fons antiga, no és una cosa actual o moderna, tenim allò que a vegades, quan hi ha eleccions, hi ha polítics que volen fer i altres que no volen fer, polítics que volen participar en un debat o no volen participar en un debat, és a dir, el batre, amb el significat de donar cops, tenim la mateixa paraula de debatre.
Ah, mira.
Debatre és, doncs, remenar batent o discutir àmpliament amb un interlocutor o uns quants.
En català es diu debatre, no debatir.
Debatre.
Perquè debatir callem, de vegades els que...
En aquest significat, com que el verb és batre, ve de debatre, d'acord? I debat. Què passa amb el que tu comentaves, amb aquesta circumstància? Allò que deia moltes vegades de l'estructura lingüística. Com que en castellà és debatir en tercera conjugació i ve debatir, en català a vegades hi ha aquest encreuament i és debatre. Debatre. Una altra paraula que tenim al camp, que és corral. Corral, el significat principal és un pati clos, immediat a la casa, a cel obert, totalment o en part destinat a tenir-hi el bestiar. Una paraula que ha donat d'origen aquest substantiu, aquesta part, diguem, que podem trobar a les cases del camp, seria acorralar.
Ah, mira.
Que seria acorralar, posar el bestiar en un corral i després assetjar, posar en situació de no poder fugir a algú o a alguna persona, una víctima. I també, figuradament, deixar algú sense saber què respondre. Li va acorralar en la seva pregunta i no va respondre res.
Ah, a mi m'agradaria saber, Carles, si per exemple, te'n recordes el famós corralito a l'Argentina el 2000-2001, quan va haver aquella crisi econòmica i la gent... Doncs,
picava paelles... I...
Correcte, la gent es manifestava i va provocar una gran èxode de moltíssima gent que va quedar sense res, que era, en aquest cas, un corralito feia...
Econòmic,
no? Feia referència a una acció al teu banc de tancar-te l'accés als teus propis dipòsits, als teus propis diners, i només poder treure... doncs això, no? És molt clara la imatge, no? Un corralet, no? Un corralito.
Un corral.
Un corral, no? No sé... Això, mira, això m'entretindré a mirar-ho. No sé si això doncs, ja doncs, s'ha traslladat al llenguatge financer aquí, doncs d'encorralar o de fer un corral als teus estalvis o als teus dipòsits.
Això és divertit en el sentit d'investigar el que tu comentes, com o qui va crear aquest concepte. Si els bancs o les víctimes dels bancs, la població, diguem. Per què dic això? Dic això perquè moltes vegades les administracions o les grans empreses utilitzen llenguatge pseudo-significant per alleugerir el que estàs dient. És a dir...
Ara ja t'entenc. Per fer-ho menys lesiu, no?
Exacte, vull dir, no t'estan agafant els teus diners, estan protegint els teus diners en un lloc on en aquest moment no pots agafar-los, però estan protegits com quan tu tens ovelles o vaques a l'estable i al corral i tranquil·lament estan protegides. No pots agafar-los, però alerta, t'estan protegint a tu.
Ei, el poder és molt bo amb els eufemismes.
És genial. Vull dir, sí, vull dir, això és un concepte, diguem, de la llengua, és una part de la llengua que m'agrada molt també no estudiar, o sí, però amb el sentit de m'agrada fixar-m'hi, d'acord? I seria molt interessant saber qui va inventar aquest concepte. Si, diguem, qui t'agafava els diners i te'ls protegia, entre cometes, o qui es veia de cop que tenia una certa quantitat de diners al banc i de cop desapareixien i no podies només que disposar d'una quantitat. hi ha això, aquesta idea de protegir-te els diners quan no és veritat que t'estan protegint els diners, i també l'ús del diminutiu. D'acord? Aquest corralito sempre és familiar, sempre és pertinent més a un llenguatge infantívol, per tant, sempre és interessant. I també és interessant, ja per acabar aquest punt que tu has comentat, si en català, per exemple, com van rebre aquest concepte els mitjans en català? Si corral, perquè hauríem de saber si era corralet, corral, allò que comentàvem.
Jo crec que era un entrecomillat corralito.
Exacte, agafava una paraula tal qual que va venir d'Argentina, i ara hauria de saber si en el Tercat, per exemple, aquesta activitat o aquesta acció o aquesta, diguem, crisi econòmica que va patir el país d'Argentina durant aquells anys i que va provocar això, com tu comentaves, s'ha arrelat en el llenguatge, diguem, econòmic, financer...
Jo diria que sí, a nivell tot l'àmbit, diríem...
Econòmic, s'entén que...
Econòmic, de parla hispana, o fins i tot aquí català, pels préstecs aquestos, diríem, inevitables, doncs jo crec que també...
Es pot adaptar. Hauríem d'investigar, no sé si ara tu tens obert això, però ja sí, ho veiem un altre dia.
Ho veiem un altre dia.
Perfecte, perfecte. Últim concepte.
Vinga, va, som-hi.
Un concepte, diguem, que és molt interessant, que és cerndre, que no sé si cerndre.
Ah, cerndre, amb S?
Amb C.
Amb C.
Cerndre.
Però és cendre o cerndre?
Cerndre, és a dir, C-E-R-N-D-R-E. Cerndre.
Jo crec que no ho havia escoltat mai.
És una paraula, potser no l'havia escoltat mai, però segur que n'has gaudit.
Ah, ara.
Perquè és passar pel sedàs farina o qualsevol matèria reduïda a pols. És a dir, quan es prepara el pa, aquest és el verb que fa servir per quan agafes la farina i vols eliminar, doncs, alguna cosa que impuresa, o vols separar les pells que han quedat, diguem, més grosses,
filtrar, el sabó.
No? Filtrar, però el terme, diguem, per passar el, diguem, el producte, la farina, pel sedàs, és cerndre, d'acord? Potser sí que és un concepte o un verb poc emprat, però és que també potser...
Com conjugues això?
Estic cern...
Cerndrant.
Cernent, seria. Cernent. Perquè és la segona conjugació.
Uau, mare de Déu.
En tot cas, un objecte que té a veure amb aquest verb és el cernador, que seria, doncs, un objecte que es posa sobre el gibrell i que fa que el sedàs no passi per ull, o sigui, no desapareguem de la via per poder remenar-lo bé i poder passar bé la farina dins el gibrell. La qüestió és que aquesta paraula, cerndre, que és, repetim, passar pel sedàs, farina o qualsevol producte, ha donat una paraula, o tenim una paraula al costat, diguem, més culta, en el sentit, diguem, no semàntic, sinó amb la paraula més culta, en el sentit ortogràfic o menys popular, que seria discernir.
Ah, clar.
Discernir, de la mateixa arrel. Què significa discernir? Significa distingir alguna cosa amb els sentits, especialment amb el pensament. O el jutge encarregat d'ofici per una persona de la tutela d'un menor, res, discerneix. La qüestió és que allò que separes, allò que filtres, allò que es distingeixes, tenim aquests dos verbs, cendre per un costat i discernir per un altre.
Que interessant. I aquest, el cerndre, es fa servir aquí a formació?
Sí, tant, i tant.
Clar, aquest llenguatge més arcaic, més antic, que ha prevalgut, no?
Sí, però la circumstància, més que el problema, no és el llenguatge arcaic, sinó l'activitat, diguem, que representa. Això és la qüestió, diguem, més complexa, que és l'activitat, ja no es fa tant aquesta activitat a casa, perquè aquesta activitat es feia quan es feia pa a casa, es elaborava pa. Per tant, si no tothom ja fa pa a casa, no tothom fa servir ni cernador, ni fa servir aquest verb, aquesta acció.
Mira, en Manolito Mayans, en Manuel Mayans, li direm Manalet. No, Manalet no era... Ai, de quina obra literària catalana hi havia un protagonista que es deia Manaló. Manaló, no me'n recordo, ara no me'n recordo quina, però Manaló potser hauria de ser, diu, mira una foto del Facebook de Maristo Marí Mayans, aquí tens el cernador, de fa uns dies. I efectivament és com aquest gibrell amb aquesta reixa.
El cernador seria l'aparell o l'ormeig de fusta, el post, diguem, que es posa perquè el... Correcte, seria, però el cernador seria, mira, si tu veus ara, mira tu la imatge, El sedàs seria allò circular.
Sí.
I el senador seria el que hi ha als costats.
Ah, d'acord.
Que serveix perquè no surti, perquè tu facis la força, d'acord? I no ve d'estar aguantant tu. Per tant, en aquesta foto tenim tres elements. Tenim el llibrell, el sedàs i el senador.
Mira, aquí diu en Joanet Enllà i diu també es cerna, serena o s'amescla per fer ciment, diu, o garbellar si es fa amb un garbell.
Molt bé, genial.
Escolta, i sedàs, m'encanta, eh?
També
no,
sedàs.
No fer passar pel... o fer passar pel sedàs algú.
Exacte, exacte.
Que ho hem també incorporat a l'hora, doncs, a... o fer passar pel sedàs o no fer passar pel sedàs, no? És més aviat fer passar pel sedàs algú, no?
Vols dir això? Fer-lo passar per... És a dir, per l'enteniment, és a dir que...
Correcte.
D'acord.
Així amb fills o amb algú que tinguis, doncs, farem passar pel sedàs. I això, jo crec que algun cop he dit sedasso, en fi, traducció. Escolta, mira, ja que hem parlat de batre,
sí.
Doncs hi ha una cosa, també hi ha la cançó de batre, no? Cançons que es cantaven... Mira, doncs en un andam amb el tall, en aquest cas, des del País Valencià. Abans parlàvem d'Uc, amb la Maite Ferrer, doncs en el seu temps, el tall va ser absolutament fonamental també per la normalització de la llengua. I tenen aquesta cançó que és...
Cançó de batre.
Cançó de batre, que era cançó doncs, que ve del camp, també, que deu cançons de fa 200, 300, 400, 500 anys.
O 60.
Moltíssimes gràcies, una vegada més. Tornem de seguida.
Barret de palla es llogarà com jornaler. Muller meu, afanya't prompte, prepara'm el ganimet, que ja m'esperen els altres pel camí dels tarongers. Encara no són 11 i el sol ja pica. Que serà quan toquem 12 i ser migdia. El llauró amb barret de palla dalt d'un carro carrincló pensa en el molt que ell treballa i el poc que fa el seu patró. Dormint davant van els altres companys de l'Adre i Llegó, mentre l'acaba el seu pas, el marge, el camí i el sol. Un cabàs i una llegona doblaràs l'esquena al sol. Hores llargues i gruixudes treballaràs, llaurador. Encara no són 11 i el sol ja pica, que serà quan toquen 12 i ser migdia. Quan la tarda ja és vençuda i és vençut el llaurador, cobrarà la seua paga i pujarà al carro de nou. Guarda molt bé les pessetes com qui guarda un gran tresor. Què hi faràs quan no treballes tot al llarg del temps pitjor? Encara no són 11 i el sol ja pica. Què serà quan toquen 12 i ser migdia?
Yes.